Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passen ja de les 11 del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, i és moment de parlar d'esports. Aquesta setmana ens centrem en el running una vegada més. I ho fem amb Xavi Requeno. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui teníem un tema pendent, no?, que tractava de l'experiència d'un runner que va descobrir doncs, aquesta disciplina esportiva. Li va fer un canvi la vida. Sí. I es va posar com a repte anar a la Marató de Barcelona.
Correcte. Ara, d'aquí uns minuts, d'aquí breus moments, tindrem aquí el Rafa Rodríguez, que va ser una de les persones que ja va estar en dues ocasions en el programa, i d'alguna manera l'hem fet viure la seva experiència, hem fet, d'alguna manera, mostrar la seva experiència, millor dit, de tal manera de que és un cas molt, molt, molt típic o molt comú en la referència a les persones que, d'alguna manera, d'un dia per l'altre descobreixen el running, comencen a aficionar-se i com, d'alguna manera, van veure que la seva vida va anar canviant de manera paulatina fins que passa a ser un estil de vida molt concret, no? Jo us explicaré una mica l'experiència des del punt de vista de que el meu coneixement del Rafa, que ja vas des de fa més de 10 anys, que era una persona que...
Bueno, des d'abans que comencés tot aquest canvi.
Tot, sí, pues una persona que tenia pues, d'alguna manera una vida, jo diria, no sedentària, però sí d'alguna manera que no tenia una pràctica esportiva regular en cap cas, no? En Rafa fa dos anys i mig, va començar a ficar-se en aquest món, va començar a practicar esporàdicament, fonamentalment per la afició de les seves filles, que tenia una vinculació en l'atletisme, i d'alguna manera ell també es va començar pues a dir, ostres, esto de l'atletisme pues igual és... I en els seus temps morts, en els seus temps d'espera dels entrenaments de les seves filles, vaig veure com el Rafa m'estava explicant que s'estava començant a aficionar. Posteriorment, ja no només era una afició, sinó que començava a veure que Rafa introduïa també en la seva vida uns hàbits de, molt concrets, que eren vigilar la dieta, començar a buscar un grup de gent per entrenar regularment, començar a fer alguna inscripció en alguna activitat en concret, i d'aquesta manera jo veia que la seva vida havia canviat paulatinament. Per què? Perquè, per exemple, ja veia que no portava un rellotge normal, portava un
rellotge... que n'hem parlat
sí, exactament,
no, recentment.
Portava un rellotge ja molt concret, que era un rellotge de pràctica esportiva, per analitzar-se. Veia que també inclús la roba o la manera de vestir també estava canviant, i que d'alguna manera ell irradiava pues, felicitat, sobretot perquè d'alguna manera ell se sentia una persona renovada i una persona que a més a més, estava canviant els seus hàbits i sentia ja tenia un sentit de pertinença. Un sentit de pertinença respecte a algun tipus de persones que fan pràctica esportiva. Això és un tema molt important, no? Posteriorment van començar a sortir els reptes i compartir-ho, evidentment. Jo estic explicant aquesta història que acabarà d'explicar ell, perquè d'alguna manera els reptes formaven part de la seva vida, i posteriorment va venir el gran repte, que va ser el de la Marató de Barcelona, que el Rafa ja el vam tenir aquí, i es va dir, vaig a por ello, i d'alguna manera pues, allà ens explicarà aquesta experiència que va venir per quadrar el cercle de tota una experiència en relació a aficionar-se, a ficar-se en aquest món i després afrontar el gran repte. I ara pues, el Rafa ens podrà explicar de primera mà aquests temes.
Ja el tenim aquí, Rafa. Molt bon dia. Què tal?
Bé, bon dia.
Ara m'estava ensenyant el Xavi el teu rellotge,
sí.
Que diu és que fins i tot ha canviat el rellotge. Ja no porta un rellotge normal, porta un rellotge de corredor.
Sí, la veritat és que sí, porto un rellotge que marca les pulsacions, distàncies, velocitats i llavors...
O sigui que t'ha calat.
Sí, 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 la veritat és que sí, molt.
Bé, nosaltres t'estem fent servir d'exemple per veure com pot canviar la vida quan un s'aficiona a una pràctica, com en aquest cas el running, i el que suposa tot això. Tu vas fer aquest canvi i et vas plantejar, diríem, com a repte, anar a la Marató de Barcelona.
Correcte.
La Marató et vas preparar, evidentment, perquè sense preparació no es va enlloc, i arriba el moment d'afrontar el gran repte, la Marató de Barcelona. Un dia et vaig veure passant per aquí,
sí.
I et vaig aixecar així el dit indicant a veure si havia anat bé i em vas dir que sí.
Bueno, sí, dintre el que cap va anar, va anar força bé. Vaig patir una petita lesió a mitja cursa, però vaig continuar i vaig acabar, que era la intenció inicial. Val que una vegada em vaig animar moltíssim i vaig dir que volia fer-lo per sota de 4 hores. No va poder ser, arrel de la lesió, però vaig fer 4 hores 30 i content d'acabar-la i amb la idea de, tal com vaig acabar, decidit a punt fer-la l'any vinent un altre cop.
I al marge de la lesió vas tenir algun moment de flaquesa? Allò de patiment?
Jo la veritat és que no. Jo va ser arrel de la lesió que va ser quan vaig començar a baixar el ritme, però fins llavors anava molt bé, anava quadrat amb els ritmes que ens havien marcat, un grup que anàvem 4, i la cosa està en que els altres 3 companys que no van patir la lesió van acabar en el temps que ens havien marcat. N'hi ha gent que diu que això és part també del famós mur aquest de quan te lesiones, que has de baixar molt el ritme, no ho sé.
Te'l vas trobar, tu, el mur?
Jo, sincerament, no.
No.
També pot ser perquè vaig tindre que baixar molt el ritme, els últims 4 quilòmetres se'm va fer molt llargs perquè no podia córrer pràcticament.
I parlem també de la importància del grup. Si tu, en la situació en què et vas trobar, vas en solitari, vas sense grup, haguessis afrontat el repte de la mateixa manera? És a dir, t'hauries donat per vençut?
No m'hagués donat per vençut. La veritat és que no, perquè jo soc del parer de que si comences una cosa l'has d'acabar. O sigui que costi el que costi. A no ser que hi hagi algú, una força que digui que no ho pots fer, no? Però si no, tot el que es comença s'ha d'acabar. És un tema personal que hem tingut marcat i va així.
Tu creus, Rafa, que aquesta lesió que vas patir, que suposo que va ser un tema muscular,
sí,
podria ser donat per un tema d'estrès, sobreentrenament... Vas entrenar d'una manera correcta... Vas entrenar d'una manera correcta prèviament, perquè tu d'alguna manera et vas preparar amb uns entrenadors que et marcaven correctament el ritme. Tu veies que estaves assimilant bé aquest entrenament previ a la marató?
Jo crec que sí, però també quan te trobes bé, el problema que et trobes és de que vols anar a més. Llavors jo crec que vaig forçar massa per la preparació que portava. Jo portava una preparació per fer 4 hores, el dia abans ens vam engrescar i vam dir no, 4 hores no, ens anem a 3 hores 45. I llavors van canviar els ritmes per la cursa. Jo crec que ja anàvem... Vam forçar una mica i aquí va ser on vaig petar. Llavors, el que s'ha de tindre molt en compte és que si estàs preparat per uns ritmes, no l'has de forçar més, perquè per algun lloc petarà.
I escolta'm una cosa, l'experiència va ser com tu te la imaginaves?
Em va superar. Va ser més del que jo m'esperava. La veritat és que em va agradar moltíssim. Totes les sensacions, la gent deia a partir del quilòmetre de la mitja marató es farà una muntanya, n'hi haurà llocs que no veuràs gent animant-te. Sincerament, jo no vaig tindre aquesta sensació en cap moment.
I ja dius que per la segona marató de Barcelona?
Sí, la veritat és que sí. Jo l'any vinent torno a estar a la sortida.
i amb un any per endavant per continuar preparant-la, però m'imagino que amb altres petits reptes.
Sí,
la marató ara continuarà sent el gran repte.
Sí, bueno, per mi ara el major repte que tinc més aviat i que pel que em començaré a preparar el mes de juliol és la mitja marató de Múnich, que és a l'octubre, i vull fer una marca molt concreta, i és una marca que s'ha de córrer molt. S'ha de córrer molt. És un petit repte que m'he marcat per diferents coses, i a partir de juliol toca preparar-s'ho molt bé.
Ara que parlava de juliol, estem parlant de mesos d'estiu associats a les vacances. En un cas com el del Rafa, Xavi, s'ha d'intentar mantenir, potser amb una intensitat més baixa, però mantenir l'entrenament, la rutina, tot això com s'ha de gestionar?
Sí, depèn, perquè si no m'equivoco, molta gent comença la temporada de mitges maratons després de l'estiu. I d'alguna manera, les mitges maratons, hi ha gent que es queda en aquesta distància, o en aquest tipus de curses, però hi ha gent que és, la mitja marató és el camí per arribar també, pues, com el Rafa es planteja, pues, a llarga distància, marató. Per la qual cosa, a l'estiu són vacances que han de ser actives, i han de ser vacances en què la gent ja, d'alguna manera, no es pot abandonar, no ha de fer cap break, sinó que continua preparant-se la gent. Més aviat, podríem dir que seria més un període més vacacional ara que no pas al propi estiu. I en l'estiu ja la gent es comença a preparar per afrontar, just després de l'estiu, comencen tota la serial de mitges maratons de tardor, i que per molta gent és la fase preparatòria, pues, com parla el Rafa, per afrontar més tard les maratons. Bueno, el cas del Rafa, d'alguna manera veig que no s'ha quedat en la mitja distància, sinó que ja ha entrat, a més, des del punt de vista que li ha calat tant que ja va cap a la distància llarga, cap a la marató. I és un clar exemple de que, bueno, de les persones que realment ja no només ja fan la pràctica, sinó que ja fan reptes que són importants, inclús a més fan una vinculació del seu turisme o això amb un turisme actiu i un turisme esportiu, que molta gent ho fa. Ostres, pues jo...
Igual que hi ha el turisme gastronòmic i el turisme esportiu,
exactament,
no?
Exactament, i això és clau. És un...
I el cultural, també,
sí,
evidentment.
Sí. I és un estil, clarament una determinació d'estil de vida. Si a més el repte està a l'estranger, que comporta fer un viatge, tot això li dona un component encara més, pues, un component social, un component a més, pues, emocional i de clar interès per portar una vida diferent, una vida activa, no?
I així, Rafa, tu com t'has preparat, o sigui, com has previst la preparació durant aquest estiu, tenint en compte que tens aquest repte el juliol?
A veure, jo ara faig una aturada. Aquest diumenge vaig fer l'última cursa d'aquesta temporada i faig una parada fins al mes de juliol. I al mes de juliol començo els entrenaments, ja planificant-los, primer per el repte aquest del mes d'octubre, que és la, tal com he dit abans, la mitja marató de Múnich, i seguiré la misma rutina en un principi que la marató. Uns entrenaments molt específics, clar, tenim que tindre en compte que a l'estiu és complicat, depèn de quines hores sortir a fer els entrenaments. Llavors, aquí varia molt, moltes coses, per exemple, o surts a primera hora del matí, que estem parlant de les 6 del matí, o a última hora de la nit, que és a les 10. Llavors, has d'adaptar el que és la teva vida social als teus entrenaments. O sigui que farem un canvi bastant...
Precisament, això és el que li volia plantejar al Xavi. En aquesta època de l'any, altes temperatures, la calor afecta, i afecta ja no només a la pràctica de l'esport en si, sinó que això ha de comportar que també l'alimentació s'ajusti, precisament perquè estem en una època complicada.
Més que l'alimentació, que també és veritat que s'ha d'intentar menjar...
Home, en aquest cas, més hidratació s'ha de fer.
Hidratació és fonamental, i sobretot triar bé les hores d'entrenament. Està clar que no és el mateix entrenar a primera del matí quan el sol encara està baix, i la temperatura és fresca, o fer-ho també a la nit que no en ple migdia. Evidentment, veus pocs temeraris fent...
N'hi ha, aquesta...
Sí que n'hi ha, però...
N'hi ha alguns que a les 3 de la tarda, en plena solana, estan corrents, però, que dius...
Però no és molt recomanable, primer de tot, perquè bueno, entrem en risc amb temes del xoc de la calor, que pot ser molt, molt acusat en les persones que porten... fan un esforç molt concret en aquestes hores, no és gens recomanable. Hi ha altres horaris i de veritat que a partir de les 8 o les 9 t'hi trobes gent entrenant perfectament aquí als voltants de Sant Cugat, Sincrotó, Camí de Can Borrell, les vies també de tot el que és exactament tot el que és el voltant, exactament, l'àrea de Cerdanyola, molta gent entrenant que d'alguna manera pues, triant aquests horaris molt més aconsellables que no pas a fer-ho. Però la hidratació, això sí que és molt important, i d'altra banda, pues, bueno, sobretot evitar també els menjars, tots aquests menjars tan
copiosos,
abundants, eh? Tan carregats a nivell de calòric. No, no és que sigui d'alguna manera aspectes que són aspectes que d'alguna manera són bàsics, però que jo crec que la majoria dels corredors els coneixen, sí.
Hi ha una qüestió, si s'hagués de recomanar una hora, ja sabem que cadascú doncs, ho fa quan pot, però si haguéssim de recomanar una sortida ara, en aquesta època de l'any, que sabem que la franja d'última hora de la nit també és la que més s'acostuma a fer servir, en tot cas, entre primera hora del matí i última hora de la nit, possiblement la més recomanable és primera hora del matí, no? Ho dic perquè l'activitat provoca una acceleració que després hauríem d'esperar una mica, no?, abans d'anar a dormir.
Sí,
no?
Però depèn també dels biorritmes de cada persona. Sí? Sí, jo, per exemple, soc una persona que tinc més capacitat de poder assimilar millor un entrenament. Jo personalment, si ho faig a la tarda-nit, que no passa a primera hora del matí. A mi em costa molt més activar el sistema reticular del meu organisme per tenir-lo prou actiu, perquè totes les funcions i l'aprofitament de tot el que és la via metabòlica, part de l'esforç, etc., sigui més d'una manera més profitosa que no pas a la nit. A la nit jo, la veritat és que tarda nit, jo
portes
personalment,
les piles carregades.
Exactament, sóc una persona de tarda nit. Altres és al revés, que els costa molt més entrenar aquestes hores. Això depèn una mica dels biorritmes de cada persona. Jo, vamos, almenys l'experiència que jo tinc i de compartir-lo amb altres persones que fan running o també ciclisme, pues bueno, hi ha respostes molt diferents a quina és l'hora ideal per cada persona.
Molt bé, doncs agraïm al Rafa que ens hagi acompanyat, hem fet el seguiment al moment del canvi, després el teu bateig, podríem dir, en el món del running, i després el gran repte. O sigui que hem anat seguint pas a pas.
Sí.
La teva transformació.
Sí, la veritat és que sí.
M'agradaria afegir, i també explicar-ho aquí en antena, que l'altre dia sabeu que el dia 2 van fer la cursa Metres de Vida, que va ser un èxit,
sí?
Fantàstic, va participar a 8.400 persones. Va ser una gran festa esportiva i després de solidaritat.
Contra el càncer, no?
Càncer,
a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Correcte, i que pues, bueno, des de l'organització en la que nosaltres, i a més el Rafa col·laborava també, en aquest cas pues, estem molt, molt orgullosos de com va funcionar l'activitat, el nivell de satisfacció dels corredors, i podem dir que va ser una gran festa esportiva i solidària.
I que tindrà continuïtat.
Pues esperem que sí, ara hem d'acabar de parlar-lo i de veure com ho plantegem, però bueno, la valoració en principi va ser fantàstica, va ser una gran festa i de veritat estem molt contents. De la resposta, sobretot dels col·laboradors, de la gent que va participar i de patrocinadors que també van aportar per la causa.
Molt bé, doncs gràcies al Rafa i al Xavi per haver-nos acompanyat avui. Amb el Xavi ens emplacem a l'últim dimarts d'aquest mes de juny per tancar la temporada, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a tots.
I al Rafa, que tinguis un bon estiu.
Gràcies, igualment.
I que no baixis la guàrdia.
No, intentarem que no.
Bon dia.